produir al llarg del tram de la xarxa, una avaria d'un tren de mercaderies que pugui circular, una avaria nostra, per tal de, per una banda, garantir la informació i, per una altra banda, garantir la mobilitat dels viatgers. Tenim els busos allà presencialment. No hem de buscar-los quan passa. Si passés una incidència ara mateix, hauríem de buscar busos, i això sempre comporta un temps fins que pots reaccionar. Aquí tenim els busos per tal de, si hi ha algun problema a la línia de baix, per exemple, poder establir serveis alternatius pels viatgers de la R15.
Es redistribuirien aquests 600, per això. No és que s'anessin a buscar encara més.
Es redistribuirien per tal de garantir aquesta mobilitat, i sobretot informació. És molt important el que tu comentaves, la inversió històrica que estem gaudint a Rodalies de Catalunya, però que també comporta molèsties a l'hora de reprogramar serveis que en alguns casos contemplen serveis alternatius per carretera.
Es truca el Vicenç de Ciutat Vella. Vicenç, bon dia.
Hola, molt bon dia. Mireu, jo sóc usuari també de Renfe, sóc de Tarragona, però fa molts anys que visc a Barcelona per feina, i llavors la meva visita és constant a la ciutat de Tarragona. La meva pregunta és, des de Sant Vicenç de Calders a Tarragona i de Tarragona a Sant Vicenç de Calders, per tornar a Barcelona, sempre podem agafar l'autobús a la plaça Imperial Tàrraco, i exactament, si es pot concretar, quin lloc seria aquest? Gràcies.
Gràcies, Vicenç.
A vosaltres.
Sí, pel viatger origen-destinació Tarragona s'ha habilitat aquest punt de transbordament a l'àmbit d'Imperial Tàrraco. Ara estan acabant unes obres a l'estació de Batestini, que serà l'enclavament definitiu, i el punt exacte d'aquests primers dies estarà, si no recordo malament, a l'Avinguda Roma, però molt a prop de l'entorn d'Imperial Tàrraco, per facilitar aquesta mobilitat i aquest desplaçament dels viatgers de la pròpia ciutat de Tarragona.
David Medí.
Sí. Vostè, suposo, com que a més a més hi posa la cara, és perfectament conscient de que el servei de Rodalies segurament és el servei públic més criticat de Catalunya, durant molt de temps. Que ara, finalment, doncs, comencin a fer-se les inversions és una bona notícia per tothom, i, per tant, doncs, jo crec que comença a agafar-se les mesures que toca, i això, evidentment, genera molèsties. I generarà molèsties durant tot aquest procés, a la qual se li ha de demanar a la gent, doncs, paciència, se li ha de donar informació i tot plegat. Jo desitjo, el pla que vostè ha explicat aquí té bon sentit, té bona presentació, s'entén, espero i desitjo que funcioni com un rellotge, perquè plou sobre mullat i la desconfiança és molt grossa per part dels usuaris, no? I, per tant, jo sé que vostès són conscients de que se la juguen, que els problemes que hi han hagut doncs no es poden incrementar i que ha de ser una bona solució, i que al final del trajecte estiguin les obres fetes, millori el servei i millori tot plegat.
Home, respecte al que comentes, la confiança dels viatgers a Rodalies es demostra amb les xifres. L'agost tancaven pràcticament amb 85 milions de viatgers, xifra molt similar al 2019.
Sí, però també hi ha molta gent que no té alternativa,
tenint en compte... Sí, però hi ha una confiança amb el servei. Vull dir, si no haguéssim patit l'acte vandàlic del 12 de maig, estaríem parlant de xifres històriques a l'àmbit de Rodalies de Catalunya. Viatgers que tenen altres alternatives confien en el servei amb una bona freqüència a la gran majoria de línies, entenent que respecten els temps de viatge al 90-92% de les ocasions que és línia de puntualitat.
Però vostè és conscient que la valoració de l'usuari és molt dolenta? Això nostres... vostè parla de volum amb una cosa que no té competència, diguéssim, però de valoració d'usuari n'és conscient.
Sí, una enquesta del CEO, que recordava, de maig de 2022 o 2023, parlava d'una nota mitja per Rodalies propera al 7. Això no ens conformem, som conscients.
El CEO recorda fa unes enquestes una mica peculiars.
Som conscients de que movem 400.000 viatgers al dia, que podem tenir incidències. El que hem de fer és treballar per reduir aquestes incidències. Per això és tan important la inversió, per això és tan important la inversió de 1.000 milions d'euros que es durà a terme en la compra de nous trens, per donar encara un millor servei a l'àmbit de Rodalies de Catalunya.
Marc.
Sí, no, jo, sobre el tema de Renfe, jo crec que hem d'intentar, és a dir, elevar una mica el debat sobre aquest tema, perquè és obvi que hi ha queixes, i crec que mai evitarem que hi hagin queixes sobre Rodalies i sobre els trens i sobre els ferrocarrils de la Generalitat i etcètera, no?
Perdona, 5,2 de nota Rodalies al CEO del desembre del 2023, 7,5 als ferrocarrils.
Ja, jo parlo del maig de 2022, eh? No me'n recordava aquesta xifra.
En tot cas, el 2023, 5,2 i 7,5, per posar-hi...
No podem buscar-la del maig.
Però no buscar-la del maig,
no
si vol.
No ens conformem amb això. Vull dir, sigui un 5 o sigui un 7, que... el que volem encara és millorar. Per això aquestes inversions, tant en matèria d'infraestructura, una inversió històrica a l'àmbit de Rodalies de Catalunya, la que està duent a terme el Ministeri, com la compra de nous trens, així com millores a les estacions, millora d'accessibilitat, millores de sistema d'informació... en un context d'actuacions complicades que s'han hagut de reprogramar serveis, que això fa que el sistema estigui més estressat i la capacitat de recuperació davant d'incidències sigui més complicada.
Perdona, Marc.
No, jo, bueno, només per continuar una mica amb el meu argument, és a dir, és evident, jo com que ja s'ha dit que, òbviament, hi ha molts problemes amb Rodalies, però jo volia intentar elevar una mica el debat de dir aquest és un país, en aquest cas em refereixo a Espanya, que durant molts anys ha invertit molts diners, no, en el llarg recorregut i en l'alta velocitat. I això té un cost, diguéssim, no? Un cost que segurament en els últims anys hem pagat. I són unes decisions polítiques que es van prendre en el seu moment, que té avantatges. Jo vaig a Madrid constantment i, per tant, per mi, diguéssim, el servei de Renfe, diguéssim, el servei de Renfe per arribar a Madrid en 2 hores i mitja, és obvi que és extraordinari, no? Tampoc podem oblidar que el corredor mediterrani és una gran petició de Catalunya i de València, no? I, per tant, si aquestes obres es fan, és precisament per una altra cosa que és, des del meu punt de vista, un escàndol. Arribem molt més ràpid a Madrid que a València. I això, des del punt de vista d'estructura de l'estat espanyol...
No té cap sentit.
No té cap sentit, diguéssim, no? I, per tant, perquè també va haver-hi...
Sí, té un sentit.
No, bueno, té un sentit, David, té un sentit molt clar. I és Madrid en un moment determinat...
Allunyar Catalunya de València, aquest és el sentit que ha tingut històricament.
Efectivament. Madrid en un moment determinat va decidir que volia una sortida, no?, que era València, diguéssim, no?
Que tot passa per Madrid, vaja.
I que tot passa per Madrid. I, per tant, aquesta estructura d'estat no la volem, no? I com que, bueno, menys jo no la vull, diguéssim, no? I com que no la volem, o no la vull, crec que el que hem de fer avui també no només és centrar l'atenció sobre els problemes que això comportarà, que és obvi que en comportarà, sinó l'atenció sobre que això dona un pas més molt important cap al corredor mediterrani i que perquè aquesta estructura d'estat i que el servei al final, diguéssim, en conjunt serà molt millor. I jo també vull dir una altra cosa sobre Renfe, perquè crec que és important saber-ho, no? És a dir, estem en un procés de redefinició d'aquesta empresa en la que avui dia s'està parlant, no? I hi ha un pacte, no? Perquè, per exemple, les Rodalies es gestionin des de la Generalitat de Catalunya, i aquest és un tema que també comportarà problemes de tot tipus, però que hem de ser conscients que segurament hauria d'anar a millor, però al mateix temps també tenim operadors actuant, diguéssim, en llarga distància, com són Ouigo i Irió, es diu? Irió, no? Irió, que fan la competència a Renfe, la Unió Europea ho preveu així, això també ens permet a nosaltres, com a Espanya, anar a d'altres països a actuar, i, per tant, Renfe, des d'aquest punt de vista, no és només el que nosaltres veiem en el Twitter de Renfe, que és estem arribant més tard, estem arribant més d'hora, o les fotos que hem vist a Chamartín, que tenen, òbviament, una explicació molt clara, no? que és el fet de que estem passant trens, diguéssim, a Chamartín, no? Tot això està en ebullició, no? Però és una ebullició que jo crec que a mig termini, potser no immediatament, però a mig termini serà bona pels serveis públics a Catalunya i a Espanya.
Reforçant el que deia el Marc, des de 2018-2019, l'aposta del govern és pel corredor mediterrani, activació d'un pla de Rodalies, la compra de nous trens per donar un millor servei en conjunt als serveis de tren a Catalunya.
Paco.
Té capacitat la Generalitat d'assumir aquesta transferència? És a dir, amb tota la situació que veiem a cercanies de Catalunya, és a dir, no és massa complexa? És a dir, les inversions, és a dir, com es farà?
S'està negociant al Ministeri, a la Generalitat i a diferents grups de treball i seguiran avançant en bona línia per poder arribar a culminar aquests acords que es van arribar al seu moment.
Veurem què és el que passa amb això també, perquè és veritat, Paco, que això si no ve acompanyat de capacitat econòmica, al final és igual qui firmi l'operació, no?
La Generalitat té molta capacitat econòmica i en canvi en cercanies té problemes.
En teoria les bases de l'empresa mixta haurien d'estar acabades aquesta tardor, no? Si no m'equivoco, senyor Carmona. I després la R1, hi ha un calendari establert perquè a partir de l'any que ve pugui ja ser gestionat des de la Generalitat. No sé si el calendari va segons el previst.
Com et deies, les converses estan a nivell polític, nivell sí. Ministeri, govern de la Generalitat, i està clar que es compliran els terminis que es van parlar i els acords als que es van arribar.
Doncs estarem pendents demà les afectacions i el com vagi aquests 5 mesos d'afectacions a la R14, R15, R16, R17 i RT2. Antonio Carmona, director de Rodalies, gràcies per acompanyar-nos avui al Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres.
Una pausa i anem a la peixateria.
Al Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Et preocupa la qualitat de vida dels teus pares? Cuideo millora la seva comoditat física, mental i emocional amb atenció a domicili personalitzada i de qualitat. Cuideo.
Lidl és el súper número 1 en preu segons la valoració dels consumidors. Deu ser perquè tenim el quilo de formatge tendre de vaca ara per 5,79. T'estalvies un 21%. I tomàquet fregit en pack de 3 per 1 en 20. T'estalvies un 11%. Lidl, marca la diferència.
Menja ràpid, menja fàcil. El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Boníssim! Trinxat Carlit, 100% natural, fet cada dia a Puigcerdà i a punt en un minut. Encara et preguntes què t'emportaràs a la feina o a la uni per dinar?
El trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Un vinet o un esprits?
Per què escollir?
Excursió per Roma o per les platges de Sardenya?
Totes dues, són gratis.
Reserva't un creuer costa pel Mediterrani fins al 30 de novembre des de 799 euros. Les begudes estan incloses i les excursions són gratuïtes.
Amb l'autobús gratuït al Moll de Barcelona.
Informa-te'n a una agència o a costacruceros.es. Costa.
012. La millor resposta. Vols fer-te autònom i no saps per on començar? Saps quines ajudes pots demanar si tens pocs recursos econòmics? Ja coneixes els tràmits que cal fer quan neix una criatura? El web gencat.cat ofereix un espai dedicat a les situacions de vida més comunes amb informació senzilla i pràctica per resoldre-les o gestionar-les. Un sol portal on pots trobar tota la informació referent a qualsevol experiència vital, independentment de quina sigui l'administració que presti el servei. Informa-te'n al web gencat.cat. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Madrid és gran, molt gran. Què té Madrid que sempre és un bon pla? Els millors musicals, teatres increïbles, els teus parcs temàtics preferits i els millors hotels. A Viatges al Corte Inglés tindràs fins a un 50% de descompte i nens gratis o amb grans descomptes. A més, en exclusiva, et regalem 2 tiquets d'autobús turístic. Recorreràs la ciutat còmodament mentre gaudeixes les vistes d'una ciutat vibrant. Consulta'n les condicions i reserva-ho en Viatges al Corte Inglés.
A 3CAT estem de viatge. Un viatge cap al futur de la teva. La teva tele, la teva ràdio, la teva plataforma. I volem gaudir de cada moment. Perquè el millor de fer un viatge no és arribar. És l'entusiasme de fer-lo. 3CAT. Ens mou l'entusiasme.
L'ofici d'educar ha fet 10 anys. Passa-ho.
Diumenge 6 d'octubre a partir de les 10 del matí, veniu a la festa dels 10 anys de l'ofici d'educar.
Serem a la Granja Escola a Santa Maria de Palautordera, amb activitats a la natura, el llibre dels 10 anys i els tets de l'ofici d'educar. Per poder venir, envieu un correu amb el nom complet a l'oficideducar@3cat.cat.
L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa i tots vosaltres.
I esteu tots convidats, criatures i criatures grans.
És el meu programa que he sentit mai a la meva vida.
Quan vaig adonar-me de que estava passant algo, de l'altra banda no hi havia, no trobava credibilitat, no se'm creia.
Les dones i els dies, el programa que sí que t'escolta.
És que l'altre dia un senyor em diu, no et queixis, ho has triat tu sola. M'ho dius tu, Antonio, que tens uns avis que et van a buscar el criu al col·le i tu no saps com es diu l'educadora del teu fill.
Exacte.
I tu em dius Antonio, no es deia Antonio, eh?
Les dones i els dies, amb Montse Virgili, de dilluns a divendres de 9 a 10 del vespre.
El programa que sí que t'escolta.
Catalunya.
fa una hora que tinc aquesta imatge al cap. Més d'una hora. Bé, és que la imatge per mi és impactant. I veure els titulars dels diaris, vostè s'ho imagina? O sigui, crema Catalunya Ràdio per culpa d'un cafè, autor David Madí. O sigui, veure La Vanguardia en portada, la foto del senyor David Madí emmanillat, de fons, m'imagino Catalunya Ràdio cremant, tot de cafès per allà a terra, per un atac de... Vull dir, a mi m'ha semblat una imatge que...
Bon dia, pot passar, no?
Jo no havia vist mai tanta ràbia acumulada amb un tertulià, perquè li ha sortit de dins de dir, fotré foc a la ràdio, eh? M'ha deixat allí... Dic, escolta, a partir d'ara, cafetera a la peixateria, que si algun dia ve el senyor David Madí a comprar...
És una clàusula contractual, aquet cafè.
Sí, jo la trobo bé. Bon dia.
Són aquelles clàusules que saps com els acords de Junts i el PSOE? És com del català a Europa, ja ho anem treballant, David. Falta unanimitat. Bon dia,
Soriguera. Bon dia. Estava per portar... buidar el peix, buidar la furgoneta de peix i carregar-la de cafès i venir a Catalunya Ràdio, perquè fa patir. Un dilluns al dematí, que en David Madí no tingui cafè, doncs, ostres, fa patir, és veritat. Vull dir... Una altra cosa és que la Sara hagi passat mala nit. Aquí no sabem què fer. La peixateria no pot aconseguir... Bueno... A veure, podem fer sessions de venir per les cases, ajudar els pares...
Ah, benvinguts.
Ja ho hem passat, eh? Ja ho hem passat, també.
Tenim una experiència, però...
Per això, valor afegit, veniu.
Podríem tornar-hi.
Jo estic molt posat en tema adolescent, ara. Vull dir que jo ja... Hi ha coses ja...
Sí.
Hauria d'agafar el manual. Ja no sé on el tinc. Vull dir que jo, si caixo Xuriguera, vés-hi tu. Jo ja dic que jo, tornant així a aquestes edats, no me'n veig pas capaç.
Llavors, no he vingut a Catalunya Ràdio perquè he vist que en Marc encara no ha portat les galetes.
Havia de portar galetes avui?
Home, això és un clàssic dels...
A veure,
sí.
A veure, el primer dia se't va avisar, Marc... El primer dia se'm va avisar.
Hòstia, perdó. No, me n'he oblidat, però clar, si no hi ha cafè, per què he de portar galetes?
Sí, senyor.
Perquè clar, si no... El David m'ha dit que se'l prenen amb llet i jo crec que... Home, jo crec que sí.
Bueno, mira, fem una cosa,
si hi ha cafè amb llet, jo li porto galetes al Madí per sucar.
La setmana que hi haurà cafè, hi haurà llet, i vostè portarà
galetes.
Jo llavors
porto galetes.
Molt bé. Si vol portar una mica de pa amb tomàquet, també ho agrairem.
Home, no està mal, sí, no? Ja, de fet,
anem posant ordre, perquè sou els que comenceu la setmana, i mirem de començar-la bé. Carai.
Que també hi ha començat la setmana.
Home, una anxoveta tampoc aniria malament amb el pa amb tomàquet, eh? Ja posats a fer.
Això és amb cafè, m'esteu aquí fent una barreja...
Les coses més estranyes s'han vist, eh?
Sí, segurament.
Acabarem fotent braç aquí a l'estudi, eh?
Que, per cert, l'altre dia vaig descobrir, Paco Maruenda, que el teu germà és peixater.
Sí, la meva mare i el meu avi.
Però té una peixateria.
Sí, clar. Em sento molt orgullós.
A on, Paco?
Sí. La té aquí al carrer Rosselló.
Saps com ho vaig descobrir, Paco?
Sí.
Posava peix al Maruenda.
Vaig entrar allà i és que és igual que tu. I dic, què fot el Maruenda variant peix?
És més petit, eh?
Bueno, però físicament dic, hòstia, és el Maruenda, i vaig estar a punt de... Dic, Paco... I dic, no és ell.
No, sempre llavors, ho dic, a més...
Vaig descobrir la història familiar, sí. Però és que és igual, eh? Sou iguals, eh?
Sí. Jo li he dit que estigui una mica al cabell i semblarà més a mi encara, però no hi ha forma.
En Maruenda ens fa la competència, en la casa d'era.
Sí, és el que ens faltava, ja. És el que ens faltava.
Va començar l'avi, així que portava molt de temps la peixateria.
O sigui, les grans famílies d'aquest país venen de peixateries. M'enteneu?
Sí.
És així, el país que tenim és aquest.
Sí.
Agafeu-vos-ho com vulgueu. Jo també et dic, Costell, començar la setmana un dilluns amb aquest recital de l'R11, l'R17, l'R4.
Sí. Demà serà un dia maco. Demà especial informatiu a Catalunya Ràdio, perquè tenim un ampli desplegament per seguir tots els punts d'incidència. És 1 d'octubre més, sí.
Però jo també et dic que des d'un lloc com Arbúcies, que no tenim tren, no sé pas de què m'heu parlat, eh? Vull dir, no sé... Vull dir,
però posa allà Riells per agafar-lo, no?
Sí, però...
O està el Ric.
O Breda. Sí.
En fi. Salori.
Felicitats.
Molt bé. Escolta, per cert...
Digues.
Digues.
A quina hora haig de posar la ràdio per escoltar el president Aragonès? A Catalunya Ràdio, qui no l'haig de posar?
Catalunya Ràdio no ha volgut no acceptar la invitació.
A la nit dels ignorants. Em sembla que està la nit dels ignorants.
Sí, dels ignorants, però vaja. Escolta, endavant i molta sort.
I tal.
Una nova etapa.
Exacte. M'ha agradat molt aquesta frase.
Sí, home, sí. Hem de desitjar sort sempre.
L'has dit, eh?
Eh?
Sí, ja ens coneixem.
Ens coneixem de què?
Sí. Endavant i molta sort. Sí.
I molta sort. Hi havia més mala llet que la
reivindicació
de medir amb el cafè.
Escolta, dimecres farem un especial del matí a Catalunya Ràdio Girona.
Què dius ara?
Home, sí, perquè el Girona jugarà a la Champions. O sigui, la Champions arriba a Girona per primera vegada. A la història.
I ho feu, cuida't, molt bé.
Home, clar que ho farem. Vindreu o no?
Sí. Bueno, sí. No sé, si ens hi vols, sí.
Home, sí, espero que sí. Home, si juguem a casa vostra, com no heu de venir?
Bueno, casa, sí. Home, no, és que el que m'estany és que no ens hagis dit tu, organitzeu vosaltres. Doncs jo no, et conec tots els records de Girona. Ja saps on t'has d'anar?
Bueno, anirem a l'auditori Josep Irla.
Home, maco.
És molt maco.
Ja el coneixem. Maco l'Irla, sí, home, sí.
A la seu de la Generalitat farem un especial i la gent ens podrà venir a veure a partir de les 9 del matí fins a la 1. Segurament farem el matí de Catalunya Ràdio. El pàrquing de davant va bé.
Només sortir d'allà ja teniu l'Irla davant, els que vingueu de Barcelona, de Tarragona, de Lleida. Qualsevol cosa em truqueu i jo us acompanyo per Girona tranquil·lament.
Fantàstic, doncs ja ho explicarem. Xuriguera Feixedes, que tingueu un bon dilluns. Adeu.
Una abraçada a
tothom.
David Madí, Paco Baruenda, Sara González i Marc López Plana. Gràcies per acompanyar-nos.
Bona setmana.
Bon dia.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Avui l'Enigmàrius feia: poden ser de carbó, de carbonet o d'aigua? I la resposta era mines. Les mines de carbó o d'aigua són sota terra i el carbonet és una mena de branquilló que dibuixa el carbó com la mina d'un llapis. 1.264 de les 1.455 respostes són encertades. Per tant, avui dona 8 punts per a la Copa. Guanya el pack de la lletera de Can Llong, Hans Kurt Welsh. I avui també ens heu dit vetes, paper o marca.
Aquest núvol d'aquí sembla un vaixell. Imagina despertar el mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Aconsegueix un estalvi de fins a un 60% amb la teva reserva anticipada. Creuer fantàstic. No és un somni. És el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Arribarem on arribarem, però ho farem.
Des d'aquest racó del món, de la costa a l'interior, no vaig triar-ho jo, va ser sort. I és molt nostre, nostre. Miro els astres i no veig el sostre. És llet nostra, nostra.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això, ja veuràs com algú em pregunta que si és el que em dona més.
Segur que és el que em dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Necessites incorporar personal a la teva empresa? Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa rebràs fins a 15.000 euros per cada nou contracte a persones amb doctorat o bé a persones en situació d'atur que siguin joves, majors de 45 anys o en risc d'exclusió. Demana'ls a barcelonaactiva.cat/creafeina2024. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Jo vaig triar el què. Jo vaig triar on, el quan i el com. Qui millor que jo podria triar amb quins bancs hauria de treballar?
Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
És la setmana de la llançaria al Corte Inglés. Ara tens un 25% de descompte en tota la llançaria, pijames i mitges de totes les marques, com ara Triumph, Chantel, Selmarc, Le Charmel, Simon Perell, Philippe Matignon i més. Només fins al 6 d'octubre, la setmana de la llançaria del Corte Inglés. Consulta les excepcions i condicions a la botiga, web i app.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets.
Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Israel, 7 d'octubre de 2023. Una narració en primera persona de l'atac brutal que ha desencadenat una ofensiva global. Nits sense ficció. Supernova. La massacre al Festival de Música. A la plataforma 3CAT i a TV3, dimarts a la nit.
Catalunya Ràdio.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Catalunya Ràdio és líder en podcast i aquest dilluns celebrem el Dia Internacional del Podcast.
Intentarem posar llum a la fosca.
No et perdis els nous episodis de Crims. L'esport més inèdit de Barça Reservat.
La veritat és
els millors documentals amb Garbo, Extrema Catalunya, El Mar en Mur, El Servei Públic de Gent Normal,
La Gran Pregunta
Pop-up i A. Podcast infantils,
una dona,
em van fer història, Som com som, o l'entreteniment del llindar.
Un catàleg amb ficcions, cultura, entreteniment, divulgació, esports. Benvinguts a la gran factoria de l'àudio, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Núria Ribó, què tal? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Com estàs?
Fantàsticament bé, de moment. La setmana comença bé, tot i que amb un fi de setmana ple de coses informativament parlant.
Ah, sí.
És tan, tan intens tot que la veritat és
que... Però creus que va més? Creus que anem cada vegada més? Més velocitat?
No, això penso que ho anem dient cada dia. Jo no sé si és que ja és el trending, la tendència que tenim en els últims temps, però vull dir, clar, el que està passant d'aquestes guerres, aquesta normalitat amb el que estem assumint, tot el que està passant amb Israel, la desaparició, el Nasrallah, el que significa la guerra d'Ucraïna, que ja no hi pensem, les eleccions americanes, que tothom quan parla d'aquests temes, per exemple, em diu, dependrà del que passi el 5 de novembre. Veus? Dius, ostres... I quan veus aquest descerebrat de Trump que pot guanyar i que diu les bestieses i fa les bestieses que fa... La veritat és que dius, bueno, a veure, necessito una pastilla d'optimisme.
Sí, i a més que les realitats continuen, no? Ara parlàvem de la situació de Renfe, demà molta gent preocupada, del preu de l'IVA dels aliments bàsics, que demà torna al 2%. Per tant, hi ha marges a l'actualitat, que també anem explicant, que afecten molt més directament al nostre dia a dia.
Exacte.
I que queden solapats pel que està passant.
Només he parlat d'internacional, sí, sí. I el més proper, hi ha gent que no li pot interessar, però quan realment te'n dones compte que les coses de fora decideixen moltes de dintre, és quan realment et posa una mica la pell de gallina, sí, sí.
Avui parlem d'una realitat també moltes vegades poc reivindicada, que és la dels avis.
La sort que tinc de tu, la set que tinc de tot,
hi ha 8 milions de persones que tenen més de 65 anys i, segons un últim informe d'Aldeas Infantiles, hi ha 700.000 persones que cuiden habitualment dels seus nets. Avui obrirem telèfons per escoltar-vos, si sou avis o àvies i cuideu dels vostres nets, si esteu una mica farts o fins al contrari, esteu molt contents, ho podeu compartir amb nosaltres al 93-201-7474. 93-201-7474. Per exemple, una d'aquestes 700.000 persones que cuiden els seus nets habitualment és la Dolors Puig. Dolors, què tal? Bon dia. Com estàs?
Bon dia, molt bon dia.
73 anys.
Sí.
I és àvia de 7 nets.
7 nets.
Déu-n'hi-do.
Això què vol dir? Que dedica un dia a la setmana a cada nets o no?
No. Més aviat dedico fixa 2 dies a la setmana. Mm. Uns els que viuen a Barcelona i els altres els que viuen per Terrassa.
I com ho porta?
Molt bé. Jo m'agrada molt dedicar-me amb els meus nets, ja ho vaig comentar, vull dir, sempre ho he fet perquè he volgut cuidar-me dels nets. Jo vaig ser avi als 47 anys.
Uau!
Vull dir, tinc un net de 26 anys, l'Oriol. I ja des de llavors, que llavors treballava i no podia cuidar-lo, però sí que un dia a la setmana o el anava a buscar a col·le o li donava a dinar o alguna cosa feia per tenir ja una relació amb ell.
Hi ha hagut, ha hagut de posar límits per això? És a dir, els fills t'hi van més del compte?
A veure, jo crec que els fills et necessiten. O tu els necessites amb ells, no ho sé, perquè a vegades és una cosa doble. però sí que has de posar límits. Ells saben que jo cada dia no cuidaré els nens, cada dia no els cuidaré, perquè jo tinc altres coses i, a més, vull fer altres coses.
Clar, perquè suposo que algun dia li deuen dir, bueno, vostè està jubilada, no?
Sí,
i per tant,
però pot... és que tinc menys temps ara que quan treballava.
Clar, jubilat això no vol dir aturat, que això és una cosa que... No? Sí, jubilat no vol dir aturat.
No.
És a dir, has de descansar, també treballes, fas feina...
Sí, sempre.
I has de dedicar-te a tu, no? Que per, sí. això, que per això és aquesta etapa fantàstica de la vida, no?
Bueno, això no ho sé si és fantàstica o no, perquè et vas fent gran.
Ja.
Però bueno,
i les teves amigues, com ho viuen, també? Quina relació tenen amb els nets?
La majoria, jo crec que a vegades estan massa preocupades pels nets. Jo no sé si és que vaig ser àvia molt jove... Els meus nets, jo no estic gaire preocupada pels meus nets. En canvi, moltes amigues que han tingut ja de grans el primer net estan com, jo diria, superprotegir-los. Si els dic, no, no, nosaltres hem de malcriar els nens. Els hem de... Som avis, hem de malcriar. Bueno, però això... tampoc hem de patir.
Ja.
Clar, això és...
Però malcriar, clar, passa, a mi em passa personalment, no? Que, clar, tu dius, intentes mantenir una alimentació, el tema de la xocolata, i venen els avis, s'ho carreguen tot, i dius, home, ja em sembla bé, però, clar, jo també vull poder fer aquestes expressions amb el meu fill, no? Llavors sempre has de ser tu una mica el professor dolent, i els avis són sempre l'excepció fantàstica.
Però és que la relació amb, amb els teus nets és molt diferent a quan ets mare o pare. O sigui, jo crec que la relació que jo tinc amb els meus nets és absolutament diferent de la que vaig tenir amb els meus tres fills. Vull dir, és completament
també
diferent.
També tu ets una altra persona, estàs en una altra etapa vital, tot
exacte.
Canvia, no? Tot està una, tot és
un
altre lloc.
És tan diferent, i a més ara per mi el més important són ells, cosa que jo no sé quan treballava què era lo important, eh?
Si em permeteu, entre altres coses, sí. Quan treballaves i tenies fills, segurament no tenies el mateix temps que dedicar-los-hi. Jo ho estic veient al meu voltant, ni no he estat mare mai... i perquè no he volgut, i aleshores quan veig els avis de la meva família, la dedicació que hi tenen, estan com recuperant un temps que quan eren joves, tenien fills i treballaven full time, que els dos arribaven a casa i es trobaven a les 9 del vespre, la feina era d'ells, mentrestant els fills es cuidaven també una altra iaia o qui fos, o una persona a la qual pagaven. Per tant, aquest sentiment que veig al meu voltant, ho veig, la majoria és així, només he vist unes quantes dissidents, molt poques, que han dit, han plantat cara i diu, res, a mi no m'utilitzes de cangur, s'ha acabat, no? Però això és poquíssim, diria que és un 1% de la població. Tothom parla d'alguna manera com parles tu, tu decideixes fer-ho, però et dona un plaer segurament perquè la teva vida, quan no ho vas poder, volies haver-ho fet, no ho vas poder perquè estaves treballant.
Bueno, segurament no em vaig poder dedicar el que em hagués agradat, no sé, conscientment poder llavors no ho veia, però ara ho veig claríssim, que m'agrada estar amb els meus nets. A veure, quan vaig fer anys, tothom em va fer un regalo, però de dibuixos, no res més, jo vull dibuixos. Clar, una de les meves netes diu, la millor àvia de l'univers, no del món, de l'univers. A veure, això val... Jo, per mi, val molt, moltíssim. I a mi m'agrada estar...
Si tu notes d'alguna manera que vostè nota que li està tornant tot allò que vostè ha donat durant tota la vida.
Bueno, poder sí o poder no ho sé. Jo disfruto ara i m'ho passo molt bé amb els meus nets. Ara hi ha moments que també et fan rabietes, perquè la de 3 anys és molt divertida, però et fa rabietes i, bueno, has de posar també que el dia que dius, bueno, doncs nena... tranquil·la i ja t'ho faràs, no? També has de posar límits amb els moments que els tens. Però jo diria que s'emporten més bé amb mi que a vegades amb els seus pares. Jo diria, eh?
Mira, no a sobre, sé. A més a més.
No ho sé, eh?
No, perquè també saben que no els hi convé posar-se d'enemic un avi o una àvia quan és l'aliat perfecte per gaudir de la vida, no?
I sou una mica més dolços.
Sí,
aquesta,
segurament.
L'altra és una mica... La figura del pare i la mare té una dosi important d'autoritat, també.
Sí.
I d'educació. Educació, clar. Autoritat, encara que no agradi aquesta paraula, en el fons és la que és, no? I, en canvi, l'avi transacciona, l'àvia transacciona, i com els vol tenir, i el que estàs tu descrivint, no? Aquest plaer, aquesta il·lusió, aquesta felicitat, també té un preu. Allò dius, sí. Mira, un caramelet.
I després hi ha una cosa que no sé explicar, però hi ha una connexió, a mi em passava molt amb els meus avis, no? Que hi ha una connexió... molt directa entre els avis i els nets, que amb els pares no s'ha produït tant, no? Amb els pares sempre hi ha com un trencament, de desafiament. Tu, quan ets adolescent, vols trencar amb aquell model, vols tenir el teu model propi. En canvi, amb els avis, sempre hi ha alguna cosa que
et
reconeixes.
No,
I ara uns imposen normes, els pares.
No, però també és que amb els pares has d'anar en contra. I amb l'àvia l'has d'ajudar. Jo tinc dos bessons de 17 anys, el Quim i el Cesc, que són divertidíssims, i jo crec que entre ells i jo hi ha una relació molt bona, i sempre, àvia, no et preocupis, que l'any que ve ja conduiré jo. Diu,
ja et portaré on sigui, no?
Jo et portaré on sigui.
Mira, ens truca també la Maria Teresa, que està al cotxe camí de Terrassa. Maria Teresa, bon dia.
Molt bon dia, com anem?
Molt bé, vostè dirà.
Bueno, res, estava escoltant això i he pensat que era bonic participar-hi, si us sembla.
Sí, home, i tant. Baixo una mica el volum de la ràdio, que si no s'acoplarà.
D'acord. Sí.
Digui, Maria Teresa.
No, res, jo sóc àvia de 8 nets, i estic molt d'acord amb la Maria Dolors, perquè és una alegria poder estar amb ells. És una de les coses més boniques que passen a la vida, ser àvia.
Mm. Però vostè, per exemple, té sensació que a vegades li encolomen més de l'habitual? Fa de cangur?
No. No. A veure, això no. Aquí estic plint les coses molt bé. Primer són els meus fills els que ja diuen que, cuidado, que amb els avis els hem de... no s'han de carregar. Jo els vaig a buscar un dia a la setmana, el dijous, i primer et diré que tinc nets, la més petita té 4 anys i les dues més grans en tenen 13 i 14. Llavors els anem a buscar un dia a la setmana a l'escola, anem, ens sentem a les palmeres, i bueno, allà estem la mar de bé berenant, quan hem acabat, com que les dues grans no venen, perquè vindran després amb l'autobús, doncs amb els altres, doncs anem a buscar l'autobús, perquè el cotxe no hi cabem pas, i cap a casa. Llavors a casa juguem tots, sopem, i cap allà a les 8:15 els venen a buscar els seus pares. És l'únic dia que estic. Llavors, si algun dia doncs, algú necessita alguna cosa perquè estan malalts o alguna cosa més, doncs també, però no hi ha més.
Que bé. Doncs, Maria Teresa, moltes gràcies per trucar.
De res, a vosaltres.
Que vagi molt bé. De fet, potser és veritat que hi ha una sensibilitat més alta ara, és a dir, que potser la generació dels meus pares sí que tenien més aquesta idea de que feien més de cangur els avis, i ara els avis també han aixecat la mà i han dit, escolta, alerta, perquè aquí cadascú té la seva vida. Sí. Mira, es toca també la bienvenida des d'Arenys de Munt. Bienvenida, bon dia.
Hola, bon dia.
Què dius?
Mira, et volia explicar la meva experiència, no? Jo tinc 61 anys, vaig ser mare bastant jove, i les meves filles van anar a la guarderia des de la gran des dels 4 mesos i la petita des de l'any, no? Mm. Aleshores, quan ara elles han sigut mare, que he tingut 3 nets en un any, que ha sigut tot un rècord, pues, ho hem parlat i el que em van dir és, mama, el que tu vas fer va anar bé, ho repetim. Vull dir, jo sóc una mica la iaia anti-canguro, no? Mm. Vull dir que elles mateixes m'han donat el camí. I jo tinc moltes activitats socials i culturals que m'agrada fer i no puc anar cada dia, no? I llavors, bueno, una miqueta com les altres iaies que han parlat abans, tinc un dia per una i un dia per l'altra i ja està. Però no puc viure permanentment pendent de cuidar-los. Ja prou que hi vaig quan estan malalts, no?
Clar.
Bé, només volia comentar-vos això, que en el meu cas, doncs, les meves filles han sigut elles mateixes que...
Que ja ho han vist així, veus? El que deia jo ara. Exacte. Que potser hi ha una generació que ja ho ha identificat, això. Bienvenida, gràcies.
Exacte. Gràcies a tu. Adéu.
Mira, hi ha gent per això que està farta, com el Jordi de Vilassar de Dalt. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Vostè dirà, Jordi.
Doncs que no és el meu cas, però per la meva edat, sí. Tinc amics que tenen nets sovint, i un dia se'm va acudir fer-los la pregunta, bueno, i els teus fills, per compensar aquesta ajuda diària que els hi fas, per Cap d'Any et regalen una setmana a Mallorca? I em diuen, no, això res. Diu, mama, pel sant o per l'aniversari em fan un regalet, però res. I a sobre em va dir, i amics que tenim els hi passa el mateix. I no ens atrevim a dir, bueno, s'ha acabat. Vosaltres dos esteu treballant, els dos teniu un bon sou, us podríeu pagar una persona que reculli el nen a l'escola o que els porti a casa o... Clar. Coses semblants de les que fan els avis. Mm. Doncs no. Els avis s'acoquinen. Bueno, en conec algun, una minoria, que quan els fills van tenir fills, els hi van dir, escolta, els fills són vostres, eh? A mi no em busqueu perquè jo estic jubilat i jo tinc les meves aficions i els meus compromisos i jo no estaré per cuidar-vos a vosaltres. Una cosa és que estiguin malalt i aquest pensament que estic explicant també es podria aplicar en els avis que els fills se'ls treuen de casa perquè treballen els dos i no els poden cuidar i els porten a la residència. I això és vergonyós i desastrós per la societat.
Jordi, gràcies per trucar. Que vagi bé, una abraçada, Vilassar de Dalt.
Adéu, bon dia.
Mira, això que deia el Jordi ara, en el cas de Suècia, hi ha una mesura que és que els avis poden cobrar per cuidar els nets. Helena Costas, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Helena Costas és economista i col·laboradora d'aquest programa. Tu vius a Suècia, precisament.
No sé, jo visc a Suècia,
sí. Com funciona aquesta mesura?
Bueno, aquesta mesura ha canviat ara. Hem de pensar que Suècia és un país pioner, no?, en la implantació d'aquests permisos paternals. Pensem que les baixes de maternitat i paternitat tenen ja 50 anys aquí. I aquesta transferència, no?, que es pot fer als avis, però també altres cuidadors, no?, a una tieta, a un amic de la família, a un veí, fins i tot, s'ha aprovat ara a finals d'any passat, no?, pel Parlament suec, i el que permet és que d'aquests permisos tan generosos, no?, que hi han de maternitat i paternitat, un cop neix la criatura, que estem parlant de 480 dies, no?, que això ja, comparat amb el nostre sistema, ens sembla un somni. Doncs les parelles poden transferir 45 dies aquest al tercer cuidador, no?, ja sigui un avi o ja sigui un amic, i els pares o mares solters poden transferir 90 dies. Això és una novetat pels permisos de paternitat i maternitat, no és una novetat pels permisos paternals. Permisos paternals vol dir cuidar el teu fill o la teva filla quan està malalt, no? Ara ho comentava l'avi que parlava. Això, des de l'any 95, ja es pot transferir als avis. És a dir, si tu un dia el teu fill està malalt i no pot anar a escola, tu pots, no?, aquest dia que tens, aquests 120 dies que cada nen té dret a tenir per ser cuidat l'any, ja es pot transferir als avis, no? I de fet, de mitjana s'utilitzen uns 7 o 8 dies l'any, no?, per utilitzar aquests permisos de malaltia.
Clar, no sé si coneixes algun avi que ja cobri per cuidar nets aquí.
Bueno, la mesura del permís de paternitat o maternitat encara no està en marxa. Sí que conec avis, malauradament no els meus, que no són suecs, però sí que conec avis que cuiden nens i nenes quan no poden anar a escola, sí.
I la mesura s'ha rebut bé? És a dir, creuen la percepció social aquí és que aquestes mesures funcionen realment, que són necessàries?
Bueno, és que Suècia és un país que sempre ha liderat, no?, aquesta flexibilitat en els ajuts, no? Es rep bé perquè, bueno, tota l'evidència ens diu, no?, que aquests permisos de cuidar amplis són bons per les criatures, són bons per la conciliació, no?, i permeten aquesta flexibilitat, no?, aquest exercici que s'hi ve de confiança, no?, perquè al final la manera com funciona els dies aquests de baba, que són aquests dies d'estar malalt, és tan simple com que tu avises, no?, si tu ets un avi que ha de cuidar un nen, doncs simplement avisarà via una app que es queda cuidant aquest nen i, bueno, queda per veure com es farà, en el cas dels de paternitat, però la Seguretat Social et paga aquell dia al voltant d'un 80% del sou, per tant, tampoc és que hi hagi un incentiu claríssim, no?, a fer-ne servir, però sí, és un sistema que funciona molt bé i també hem de tenir en compte que parlem de cultures molt diferents, no? Aquí vosaltres obriu micròfons i truquen molts avis a dir cuidem els nostres fills, el model suec de família és molt diferent i segurament sense aquests ajuts no hi ha, no?, una disposició tan àmplia a cuidar-los.
Helena Costas, gràcies, com sempre, una abraçada.
Moltes gràcies.
Què et sembla això, Núria?
És interessant, les trucades, per això jo anava a dir, de moment truquen dones, i ha sortit el Jordi, que realment ha estat la veu dissident, perquè ha parlat en nom d'un col·lectiu que ell coneix i que realment no pensa igual que la Dolors o que l'altra senyora que ha trucat, etc. Vull dir, no sé si hi ha una inclinació diferent. M'ho trobo interessant, això que fan en l'Ordre Europea. És veritat, les polítiques sempre han estat socials, sempre han estat molt progressistes a la majoria de països.
Que ja 50 anys fa del permís de paternitat.
Imagina't. Clar que la natalitat no és el mateix que els països del sud. I això ho voldria dir, perquè, per exemple, està caient tant a Noruega com a Finlàndia, està molt baixa. I als Estats Units s'acaba de fer fa pocs dies, aquest cap de setmana ho llegia, una enquesta interessant que diu la gent ha contestat un 26% que el tenir fills no és el més important de la seva vida. Comença, fins i tot, la gent que té fills, a ser capaç de fer una autocrítica del que significa si ho hagués sabut, no m'han parlat, no m'han dit el que era, aquestes coses que a vegades sents una mica fluixetes, no? I, en canvi, hi ha un 71% de la població, segons aquesta enquesta als Estats Units, que diu que tenir una carrera, que tenir uns estudis, que altres coses a la vida són més importants que els fills. Què es dedueix de tot això? Home, es dedueix que, evidentment, la natalitat va decreixent, i aquest problema que ara estem parlant, que la Dolors i altres avis i àvies estan substituint o fent aquestes feines també aniran a l'atur, d'alguna manera, amb els anys, no? I al nord d'Europa està caient la natalitat.
I al sur també. Aquí a Espanya som un país dels països que
estem més... Sobretot a Catalunya.
Sí, absolutament. Estem per darrere de la natalitat. Ha caigut totalment. De totes maneres, sí que és molt important la feina i tot això, però realment jo el que no me n'empadreixo res és haver tingut 3 fills i 7 nets, que aquests sí que han sigut no és opció meva.
No els has demanat tu, diguéssim.
No és opció meva, però estic molt contenta. El que passa que sí, que s'han de posar límits i que no tant de cada dia ni deixar-te fer res més. Vull dir, això és jo... És que, vaja, jo no crec que cap fill meu es plantegi que jo pugui substituir una cangura o substituir-los amb ells. Mm. Això per mi queda clar. Mm.
Doncs per molts anys. Dolors Puig, 73 anys, àvia de 7 nets, i esperem que això per molts anys. Gràcies per venir avui al Matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a tu.
Núria Ribó, bona setmana.
Mirant nets des de la barrera.
Des d'allò que el veus al parc aquell que es van tirant.
Sí, que són molt bonics per les fotos. Sí.
Tu ets d'aquestes, ja. No, sí, ja està bé. Ja, digue-li tonta, saps? Gràcies, Núria. Una pausa, Jordi Selles.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
El 4 Excel no l'ha impressionat. Està en un altre...
És d'amor, és d'estalvi. Perquè a Caprabo tens una gran varietat de frescos de preus més baixos, com els cors d'enciam romà en Natur, pack de 2 unitats a 1,39 €. Caprabo, amor etern als preus bons.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per a empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Un vinet o un esprits?
Per què escollir?
Excursió per Roma o per les platges de Sardenya?
Totes dues, són gratis.
Reserva't un creuer costa pel Mediterrani fins al 30 de novembre des de 799 euros. Les begudes estan incloses i les excursions són gratuïtes.
Amb l'autobús gratuït al Moll de Barcelona.
Informa-te'n a una agència o a Costa Cruceros Ponés. Costa.
Torna al finançament total només per clients amb targeta al Corte Inglés.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrònica, electrodomèstics, esports, moda, llar i molt més.
Que bé que et va el finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Fins al dijous 3 d'octubre per compres superiors a 200 euros.
Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
012. La millor resposta.
Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho vam fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Imagina't que pots nedar a la millor piscina de la ciutat, navegar notant la brisa del mar, fer esport en un entorn idíl·lic o simplement relaxar-te a l'aire lliure. Ho vols? Descobreix el nou Club Natació Barcelona. Fes-me cas. Vine. Club Natació Barcelona. Som el Barcelona. Visita'ns a cnb.cat.
La motxilla del Titó és suau com el cotó.
Es diu Sol Soler.
La motxilla del Titó, a la venda als punts habituals i a la botiga 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya.
A partir del 10 d'octubre, la Fira Mediterrània de Manresa us convida a mirar l'arrel des del present, posant el focus en els artistes que creen des de la dissidència. Més de 75 espectacles, concerts i altres activitats amb música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio. Postdates.
He ensenyat a una dona a fer servir la veu. I ara, com puc fer-la callar? De Rèquiem i altres poemes, d'Anna Akhmàtova. Traducció de Maria Mercè Marçal i Mònica Esgustová. 30 de setembre, Dia Internacional de la Traducció.
Postdates, la institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
I ara entrem al búnquer.
Ah, intenta ser vegà ara. Carden unes hòsties, nano?
Ah, sí? Bacon vegano, 100 euros.
Hòstia, collons, tu.
Ja me'l compro de veritat, no?
Clar, clar.
Que si és vegà has d'anar a buscar bacon, és que tens un problema.
Clar, els vegetarians i vegans, que aneu a buscar coses que s'assemblen a la carn, no? Si no t'agrada, no t'agrada.
No? Ara volem un Frankfurt.
Ara volem un Frankfurt. No. Volem la col en forma d'hamburguesa.
La col
té forma de col.
Té la forma que té. De dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
10:51, Jordi Celles, per molts anys.
Ai, que bé.
Quants anys?
47, què et sembla?
47,
una
només.
Una dada, sí, és com d'aquelles dades que, no, que està al mig camí del no-res, no? O sigui, dius...
Oh, però 47 ja vol dir que la maduresa, ja estàs en plena maduresa.
Home, els cabells ja comencen a
posar-se grisos. Això vol dir que l'etapa que començaràs d'aquí 3-4 anys ja ve cap a... És la consolidació, no?
Exacte. Crec que és allò que aquell amic nostre, estimadíssim, diu de la segona temporada de la vida, de la sèrie, no? De la seva vida, el que passa que, clar, com que ell ha tingut aquesta segona temporada amb aquest inici tan, tan diguem-ne, contundent, fa una certa basarda. Però, escolta'm, de moment,
el Pere Tàpia es deia que dels 20 o dels 30 als 50 és l'època del ball. Vas provant. Sí,
vas canviant.
I a partir dels 50 ja tries mirar-t'ho d'assegut.
El vals, una mica de salsa, no? I a partir dels 50 ho tries. Està bé. La qüestió, bàsicament, per mi és l'aniversari un dilluns. Perfecte, perquè ja arrenca la setmana, és allò típic.
Amb energia.
Clar, arrenca la setmana amb energia, et trobes molta gent i regals d'aniversari pràcticament avançats, perquè els friquis de la tecnologia,
sí,
els fanàtics de la tecnologia, hem tingut una mena de... Saps aquells moments que en deien el moment Steve Jobs? Quan Steve Jobs, l'any 2006-2007, no, fa la presentació de l'iPhone i fa allò del seu famós One More Time, sí, no? Allò de One More Thing.
One More Thing
eren els Daft Punk. El One More Thing, que al final de la presentació es guardava allò, la bomba, per treure una revolució tecnològica de la indústria, doncs Mark Zuckerberg, la setmana passada... va fer, jo diria que segurament un dels primers, pràcticament podria dir que el primer moment Steve Jobs de la seva carrera, i ens va deixar amb la boca oberta. I això és un regal per tota la gent que des de fa molts anys ens dediquem a la tecnologia aplicada al nostre dia a dia.
Què va presentar?
Mark Zuckerberg va presentar una cosa que es diu Orion. Són unes
Orion?
Ulleres...
No és el disc aquest de la Rosalía, la cançó aquesta, no es diu Orion, també? No, Omega.
Omega, Orion, tot tenim cap allà. Sí, tot ens porta sempre cap als nostres orígens, del Mediterrani Oriental. Orion són unes noves ulleres de realitat augmentada que fa molt de temps que estem esperant, Ricard.
És a dir, és aquestes ulleres que et vénen donant informació mentre camines pel carrer, per exemple.
Exactament. O sigui, les Orion són unes ulleres semblant a aquestes que porto jo ara, no?
Sí.
D'aquesta que portem ulleres més o menys grosses, totes les poses.
De pasta, amb un vidre gros...
No són aquelles ulleretes de dir que passen desapercebudes, ulleres grosses.
Que ministre Alvarez, no.
Clar, que tu... No, exacte, no serien aquelles. Que fan allò que nosaltres havíem previst que passaria ja fa una colla d'anys i encara no havia passat. És una mica l'efecte dels robots. Saps que les pel·lícules dels anys 60, 70, 80 deien que l'any 2000, 2000 i poc, tindríem robots per casa fent les tasques de la llar, o no sé què, el que sigui. De robots avui tens la Rumba, la gent que té una Rumba a casa...
O Alexia, o...
Alexia, que li direm Alexa, millor, per sí, agotar-ho més per, i no fer el similar amb la jugadora del Barça.
Per dir-ho millor, sí.
I aquell, saps aquell gos de Sony, aquell gosset que fa voltereta?
Ah, sí, això també, sí.
I poca però cosa res, més, no? Res. Aleshores, des de fa molt de temps, fins i tot des que vam veure la pel·lícula Minority Report, que va ser un dels moments aquells en els quals vam dir uau, què és el que està passant, no? En Tom Cruise estava en una mena de sala de control, obrint finestres a l'aire, bum, aquí, s'estan escapant per allà, estan... No? I tota la sala no era una pantalla, sinó que tot l'aire era una pantalla. Tot el seu entorn 360 era una pantalla. No? Aleshores, com nosaltres ens imaginàvem que això passaria en el futur? No en teníem ni idea. Hologrames projectats a l'aire, però clar, com projectes un holograma, no?
Ja hi havia aquell del monestir de Sant Benet, que apareixia un holograma.
Exacte,
que
surt un holograma. Doncs com passarà? Passarà amb aquestes ulleres. Si la imatge és espectacular...
Sí, però les ulleres, que estic veient les imatges d'aquestes ulleres, això és molt... O sigui, això deu pesar.
Això...
No deu ser còmode portar això.
Això pesen, diuen que pesa menys de 100 grams, per tant, haurem de veure realment la confortabilitat que tenen. Són una evolució de les ulleres que Facebook, ara es diu Meta Facebook, ja ho saps, des de fa 3 o 4 anys van canviar el nom per precisament acostar-se més a aquest món del metavers i de la realitat ampliada, el món XR. Meta porta temps treballant amb Ray-Ban, fent unes ulleres que es poden comprar ja des de fa temps, que són les Ray-Ban Meta, que són unes ulleres Ray-Ban que porten dues càmeres, que porten uns altaveus, que es connecten al Bluetooth del mòbil i que tu, a banda de poder parlar i d'escoltar música sense haver-te de posar auriculars, pots fer fotografies i vídeos del que t'envolta. Això evoluciona en aquestes Orion, que són unes ulleres que semblen normals però no tenen res de normals. Tenen una pantalla amb un angle de 70 graus de projecció, per tant, tot el que veus al vidre es pot projectar i que el que et permeten és projectar a l'aire davant teu en el no-res tota mena de continguts. Vol dir que no són ulleres com les Apple Vision Pro.
Jo puc estar mirant unes ulleres posades, un vídeo, mentre estic parlant amb tu.
Exactament.
I tu no veuràs el vídeo.
Exacte. Però encara més interessant, estem parlant tu i jo, o sigui, persones que veiem molta gent cada dia, i que et diuen, home, Ricard, i tu no recordes qui és. Aquella ullera detecta amb la càmera qui és aquesta persona que t'està saludant i t'escriu a la teva ullera. Aquesta persona és tal, el vas conèixer tal dia, és no sé què, el seu perfil d'Instagram va rajar de tu fa dos dies. Ja m'entens? Vull dir,
estic... Clar, però això psicològicament també hauríem d'analitzar-ho, perquè...
Recordes aquell famós capítol de Black Mirror en el qual la gent té com puntuacions i tu veus una persona i dius, quantes estrelles té aquesta persona? Ui, doncs li trec estrelles o li dono. Doncs clar, aquestes ulleres de realitat augmentada el que permeten és afegir informació a la nostra vida real. Per exemple, anem pel carrer, cap on hem d'anar, quina és aquesta botiga, quina puntuació té, o, per exemple, estic treballant, no?, i estic veient, doncs, pantalles que no tenen una pantalla d'ordinador davant, sinó que es projecten damunt l'aire.
I com estan fetes? És a dir, quins materials s'utilitzen?
No faig servir el vidre, és carbur de silici, és un material que té un alt índex de refracció i permet un ús eficient dels fotons, perquè, és clar, el gran problema que tenen aquestes ulleres és que tots tenim ulls diferents, aleshores, si ens projecten aquests gràfics en aquests vidres dins les ulleres davant nostra, doncs jo que tinc miopia i astigmatisme, segurament no veure igual que una altra persona. Per tant, porta aquesta pantalla microLED, aquests microxips de silici i altres components d'alta eficiència energètica, perquè l'altra cosa és que no estan connectades. A diferència de les Apple Vision Pro, que són unes ulleres, és com posar-te una capsa de sabates a la cara, i que porta una bateria connectada...
Aquestes són inalàmbriques.
Són inalàmbriques.
I, per tant, s'escalfen molt, o no?
No s'escalfen perquè han fet servir aquests materials. I, a més, porten un braçalet, que és un braçalet que sembla pràcticament màgic, que detectarà només amb els teus lleugers moviments quines coses vols que facin les ulleres. Què passa, però, que ningú les ha vist? Vull dir que el seu moment Steve Jobs va ser meravellós i se les va posar i van veure uns vídeos. Però a partir d'ara començaran a distribuir-les entre els treballadors de Meta i entre persones, diguem-ne, implicades en el món del desenvolupament de continguts a nivell internacional durant un any perquè les comencin a fer servir. Per tant, podríem
ser... Parlant d'un prototip que potser...
La tardor vinent.
I el preu, sabem més o menys què pot costar, això?
No, podrien... A veure, podrien ser al voltant d'uns... una mica menys de 1.000 euros. Si comptem que les Ray-Ban Meta costen 150, 200, 250 euros, depenent del model, i que les Apple Vision Pro costen 3.500 euros, doncs estaríem per sota dels 1.000 euros. És una mica el que busca Meta amb aquestes noves ulleres que alerta, perquè ara en comencem a parlar, Ricard. Però és que d'aquí un any...
Clar, ja n'hem parlat, ja sabrem tot.
Sabrem absolutament tot. Haurem vist les grans estrelles de Hollywood i del món de l'esport, aquest en Condé, que sempre va tan a la moda, ja les haurà portat. i començarem a veure gent pel carrer que porta aquestes ulleres. I aquestes sí que poden canviar la manera com nosaltres ens relacionem amb els continguts, amb la informació, sí, amb les pantalles, amb l'àudio, amb el vídeo i amb tot allò que ens envolta.
És que hi haurà molts dilemes també, perquè, per exemple, ara estàs parlant del món del futbol. Permetrà un jugador de futbol portar aquest tipus d'ulleres? S'ha de regular, això.
Clar, s'ha de regular.
Conduint, podràs fer servir aquestes ulleres?
No només això, jo estic parlant amb tu o qualsevol persona i t'estic gravant. Tota l'estona, totes les converses. Saps aquell capítol de Black Mirror o un altre que una parella es discutia i podien tirar enrere en el temps perquè havien gravat les seves discussions del passat?
Sí.
Imagina't aquelles discussions de dir, no, és que tu vas dir, és que jo vaig dir, no, espera, anem a veure, que és que tenim la memòria del passat gravada en aquella discussió. Mare meva.
Jordi Celles, que tinguis un bon dilluns. Bon aniversari.
Gràcies.
Notícies, seguida, Tertúlia Esportiva.